諦めろバロやからあんたらなんかじゃたばらってもかなわんクワバラクワバラクワバラ何も止まらん。
Tothom coneix qui és Akira Toriyama, però sabeu qui és Rumiko Takahashi? Jo, sincerament, personalment, no conec a cap d'aquestes dues persones. Perquè sí, avui venim a parlar d'anime i d'animació. Jo no en sé gaire, però aquí les meves companyes sí que són bastant més otakus que jo. Però bueno, ara entrarem. Primer de tot, què tal la vostra setmana, noies?
Pues bé, una mica de ressaca del 8M i sí. del que vam fer sí. el divendres. Mhm. Cansada, he descansat, intentat descansar aquesta setmana, sí. però ha sigut intens.
Sí, sí, jo vaig haver de fer cap de setmana de desconnexió també per tota l'acumulació de tot el que ve al voltant del 8M, però sí. molt bé, molt bé. Molt agraïdes.
Sí,
aprofitem
també.
Per donar les gràcies
Exacte, a tothom que
a la ràdio, al Calissó i a totes les persones que van venir perquè va estar molt bé i una jam que ens ho vam sí. passar molt bé.
Va ser molt divertida.
Sí. I bastanta gent. Vam haver de fer fora a la gent perquè no volien acabar
veritat,
la festa.
És veritat, jo em vaig haver d'endur els micròfons.
Sí. sí, va pujar molta gent, vull dir que al final sí. que moltes dones van animar a
molt
pujar.
Molt bé, I també interessant el que vam dir de fer jam i micro obert.
Sí.
Perquè, per exemple, la Gina i jo, amb una jam normal no haguéssim pogut pujar. Però després ho vam donar tot. O sigui
bueno,
que...
i vam fer una cançó de cada ben xulot,
sí.
no?
Sí. Sí,
crec
sí. que sí. Jo vull aprofitar per felicitar a la nena que va pujar sí. a cantar amb mi. Que, bueno, sí. jo vaig a pujar a cantar amb ella, al revés. Jo la vaig acompanyar, que crec que es deia Júlia, mm-hmm. i em va alegrar moltíssim que inclús una nena, sí. que no sé quina edat hauria de tenir, 7-8 anys o així, s'animés a pujar. I per altra banda, també vull dir que, vale, estàvem al Calissó, és un dia de bar normal, hi ha gent que potser estava allà i que no ens venia a escoltar a nosaltres. Però si vosaltres esteu en un bar i veieu que s'està fent un evento en directo, que hi ha tres persones dalt de l'escenari amb micròfons xerrant i un munt de gent escoltant-les, pues estaria bé respectar una mica això i fer una mica de silenci, perquè hi havia algunes persones cap al fondo del Calissó que estaven xerrant molt alt i hi havia gent que ens volia escoltar i que no ens sentia bé i això es va saber una mica de greu. Inclús a nosaltres al principi ens va com desconcentrar una mica, però
sí,
bueno,
sí, sí.
tot i així va anar molt bé. Eh?
Exacte, sí. estem molt contentes, eh? Però sí que és veritat que hi havia moments que no sabia si parar o no, però clar, nosaltres estàvem com en directe i
clar.
No podíem fer massa més, però,
sí,
però
no.
molt bé, traient uh-huh. això, molt bé.
Fantàstic.
Jo us volia comentar que he començat un curs nou a la feina que es diu Polítiques públiques amb mirada feminista i quan som de la feina a vegades és, bueno, a ver, que en principi no, la meva feina tenen aquesta mirada. Però és una persona molt top, m'ha fet molta il·lusió que ha utilitzat la meva infografia per les seves, pels seus apunts, però és que a més va començar dient... Aquí anem a aplicar la perspectiva de gènere. I què és la perspectiva de gènere? I ho dic també perquè jo crec que s'aplica a nosaltres. I és que la primera frase vaig dir, m'ho passaré molt bé, perquè va dir, és una eina per destruir el sistema patriarcal. I va ser.
Fantàstic.
Okay. Bravo.
Estupendo. Així que comencem molt bé. I ho he d'enllaçar amb que ara venia escoltant Saldremos Mejores, de la Inés Hernán i la Nerea Pérez de las Heras, i parlaven del feminisme, del periodisme feminista, i entrevistaven a una corresponsal del gènere, que es veu que el País té una figura que revisa les notícies que cal revisar amb perspectiva de gènere. Uh-huh. Llavors, amb aquesta eina per destruir el sistema patriarcal. L'he deixat a la meitat, perquè ja ens hem trobat, però molt interessant aquest darrer i aquesta figura de corresponsal de gènere que té el País, que he de dir,
pues sí, la veritat.
Perquè he escoltat que és l'únic que hi ha una dona de diari estatal com a directora, o sigui que potser sí. també té una mica a veure la Pepa
sí.
Bueno.
Sí, ara que dius això, avui parlàvem amb un professor i parlàvem del tèxtil i de dintre de la història de l'art com s'ignora, bàsicament, bastant el tèxtil en comparació amb doncs, pintura, escultura i arquitectura inclús. I ell em deia que faltava molta gent allà, no?, per fer feina aquí a Espanya, que per exemple a França tenen una persona, o sigui, tenen una persona referent d'això, en canvi que a Espanya no hi és, que a Itàlia tampoc, i jo pensava, ostres, clar, el teixit està supervinculat amb la dona, perquè normalment són feines que s'han, bueno, qui les feia més eren les dones, perquè
sí.
tenien accés.
I classe alta, classe baixa, vull
Exacte,
dir, era una
cosa
transversal de
correcte.
Les dones.
I ara m'has fet pensar en això, amb la corresponsal de gènere, perquè doncs, falta...
Sí, corresponsal del tèxtil.
Exacte.
Sí, amb gènere.
Exacte.
Molt bé. Jo poca més cosa a afegir aquesta setmana. He començat a fer pilates
molt
amb una
bé.
Companya meva que fa classes particulars.
Molt
superinteressant.
Bé.
I no tampoc per fer-me spam, però vosaltres ja ho sabeu, potser hi ha algú que no, però jo per d'això tinc un altre podcast. I aquesta setmana hem gravat un capítol molt interessant que ja sortirà perquè vam parlar amb el portaveu de l'associació ACGIL, que és l'associació de gais i lesbianes cristians.
Uau!
I va ser un capítol molt interessant de gravar.
Molt bé,
i
que ja, escolteu ja sota
faré...
taules.
Sí, exacte, escolteu sota taules, ja faré spam d'aquest capítol perquè molt realment molt interessant.
Molt bé.
I res, dit això, anem al lío.
Vamos.
Vinga. Come along with me and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Una de les converses de la Maria i meva bastant recurrents és sobre què li falta a l'animació. Som molt fans de l'anime i l'animació en general. Per mi és un gènere que no té límits a l'hora de representar, a l'hora de fer aquestes il·lustracions. I llavors buscàvem sempre si tenia personatges diversos, quina era la representació de gènere i quines narratives són innovadores dins d'aquest àmbit. I llavors aquest capítol hem volgut pensar, i si nosaltres tinguéssim total llibertat per crear la nostra sèrie animada? I hem intentat fer-ho una mica diferent.
Exacte, en aquest episodi dissenyarem des de zero el nostre món, el nostre món animat ideal, amb tot el que ens agradaria veure representat, sense limitacions de la indústria, la indústria actual, evidentment la passada també. Per tant, intentant fer una mica com seria o com serà la indústria futura de l'animació i, per tant, per suposat, amb perspectiva de gènere.
Mm-hmm. Aquesta eina per destruir el capitalisme. I el capitalisme, bueno, també, també.
Sí, no diria el patriarcat.
No. Sí, el patriarcat,
que són primos
sí,
hermanos.
Sí, exacte, van totalment associats.
Sí, van de la maneta, sempre. Però res, aviam, avui serà un episodi de molta creativitat. Anirem per blocs.
Sí.
Jo crec que anirem deixant les sèries que a nosaltres ens agafem com a referència o que ens inspiren, aniran sortint mentre nosaltres xerrem.
Exacte.
El primer bloc, que és univers i gènere. Anirem fent així perquè si no se'ns aniran les idees de les mans i bueno, això serà una roda.
5 hores.
On passaria la història? Quin tipus d'animació, gènere, estil del món? No sé si teniu ja algunes idees vosaltres.
Vale, jo crec que també hem de dir que ens ho hem preparat una miqueta a casa i ens hem començat, o sigui, hem fet un exercici de creativitat, que jo crec que també ha sigut molt bo perquè sempre recopilem molta informació en els capítols que hem fet i aquest ha sigut com més creatiu. I si voleu, començo.
Vinga.
Vale.
Jo el primer que m'havia imaginat era el tipus d'animació. Llavors, a mi m'agrada molt Gravity Falls. I Gina, no sé si localitzaves, sí, però l'he agafat aquí. Així ho mirem nosaltres. Llavors, jo he pensat com una fusió de Gravity Falls a l'hora d'animació, però amb la tonalitat d'Attack on Titan.
Uau!
¿Vale? Però, llavors, pensant, he pensat, esto es Over the Garden Wall.
Ah, sí, oi!
Ah, que sí? Ah, que sí?
Sí, sí?
Llavors, estil Over the Garden Wall. Ja per posar-nos una mica a la situació. I us explico que és una fantasia èpica.
Vale.
Misteri post-apocalíptic.
Vale.
Vale? Llavors, a veure, fins a on us explico? Com ho fem? Jo us explico una mica. És un futur post-apocalíptic on la natura ja ha envoltat les runes i els animals han evolucionat en diferents marenes. Això m'ha inspirat en la sèrie Kipo i l'era de les bèsties màgiques, que va d'això, que les persones viuen sota terra i llavors es veu tot l'escenari ple de runes i tot el típic que hi ha tota la vegetació per sobre. Els animals aquí arriben a un punt on són humanoides i són perfeccions en funció de l'espècie i cadascú té la seva personalitat. Jo no ho veig fins a aquest punt, però sí hi ha bèsties fantàstiques de l'estil un conill volador, no sé.
Estils... Jo m'ho estic imaginant com Pokémons una mica.
Exacte, sí, exacte. Animals que ja han arribat a un altre extrem i que ja són normals en aquest punt. I sobretot, les regles del joc aquí és que la màgia està connectada amb el planeta. La màgia forma part de l'ecosistema i llavors és la clau. I aquí pensant, em vaig inspirar en Nausicaa i la Vall del Vent, perquè té aquesta connexió amb el planeta directament, amb tot el tema de l'ecologisme i com salvar el planeta a través de la connexió amb la natura i amb el mateix planeta. De moment us deixo una mica aquí.
Faré un incís, que és que a tothom que estigui escoltant, que si les coses que anem llançant nosaltres ara de les nostres sèries ideals us recorden alguna sèrie que ja existeix, que ens ho digueu, perquè evidentment ens la mirarem.
Per favor.
Exacte. També consumim moltes sèries, també, tant animades com, com no, i pot ser que el nostre inconscient, no?, de cop vagi a coses.
Sí, sí.
Vale, pues, jo havia pensat una cosa entre Ghost in the Shell i Kill la Kill,
okay,
que són dues sèries molt diferents. Bueno, Ghost in the Shell, de fet, és una pel·lícula que és una distòpia futurista. També seria la meva sèrie ideal. I Kill la Kill és una sèrie que és molt més divertida, però hi ha molta acció, també. Okay. I Ghost in the Shell és una cosa com més sèrie, així, però molt bonic, també. Vull dir, visualment, stunning. Sí? Una cosa que,
sí,
que dius, uau. Llavors, el món on passaria és una ciutat construïda sobre una antiga ciutat. O sigui, una ciutat del món real.
Vale.
Això és una cosa que m'agrada molt quan passa a les sèries en general, però a l'anime ho fan bastant. Per tant, jo què sé, pues, ciutat tal, antiga Barcelona, o antiga Tòquio.
Com a Futurama, també.
Com a Futurama, exacte, que construeixen ciutats sobre les altres, no? Per tant, com per situar-te en un futur, pues, que hi hagi com el nom del que havia sigut, o bueno, que tu com a espectador sàpigues que allò havia sigut tal lloc.
Tal,
no? Potser no que t'ho diguin directament, però hi hagi un monument que puguis identificar del Colón. Passat.
Colón.
Exacte. Llavors, és un món on hi hauria tecnologia avançada i alguns personatges humans doncs, ja estarien desenvolupant coses com la telepatia o que poguessin activar certes habilitats com pues, més força, més velocitat...
Llavors estem parlant de poders, superpoders.
Exacte,
en aquest sentit.
Però que siguin com part de l'evolució humana amb la tecnologia.
Vale, vale.
Vull dir, no necessàriament cíborgs, que també n'hi podria haver, per suposat, perquè sempre són bé, però com que simplement l'humà està arribant a uns nivells on ja hi ha telepatia, on ja hi ha...
My Hero Academy, que és una mica, en aquest sentit, que evoluciona.
Exacte, no tant pim-pam, però sí, com que ja comença a haver-hi... Vale. Això, de moment, també us deixo una miqueta...
M'agrada perquè veig que hi ha punts que ens uneixen bastant a les tres, perquè a mi també m'agrada molt el rotllo distòpic i sci-fi, però potser el sci-fi jo el trauria una mica i m'aniria més per rotllo distopia postapocalíptica i amb potser algun puntet de fantasia.
Okay.
A mi el món també m'agraden molt les ciutats, tot el rotllo aquest de pues, la natura ja ha invaït els edificis i tot això, però potser que tingui un punt més més creepy. És que ara mateix també jo estic molt, molt influenciada perquè tinc moltes ganes de que surti la segona temporada de Last of Us, i és l'únic en el que penso, i clar, l'univers del de Last of Us està tot en ruïnes i hi ha zombis. Vull dir, mal. Però bueno, una mica així.
En el teu no hi ha zombis.
No, potser no, no fa falta. O sí, qui sap? No, potser no.
També zombi és com una categoria molt tancada.
Sí.
Vull dir que no cal que siguin zombis per se, que poden ser simplement sers o persones que tinguin com aquest to creepy que tenen zombis,
sí,
no?
Sí, exacte.
Bueno, tècnicament el de Last of Us tampoc són zombis, són infectats. Però bueno, ja en parlarem, ja en parlarem. I a mi el tema de la màgia m'agrada, però m'agrada molt quan aquest tipus de poders sobrenaturals o màgia o tot això estan lligats amb la ciència. Tu deies tecnologia, també podria ser una mica així, potser una mica similar a Arcane o Arcane, que no surt del no-res, la màgia, que no és que hi hagi màgia perquè sí, sinó que té una explicació. I també m'agrada molt quan hi ha una específica molt, molt concreta, una manera molt concreta de fer-la servir.
Okay.
Saps? Que no tothom té l'abast ni les capacitats i tal.
Jo també vaig per aquí. Hi ha persones màgiques, per dir-ho així, en aquest cas.
També m'agrada molt que la màgia tingui limitacions, saps? Que no pel simple fet de tenir superpoders tu ara ho pots fer tot de repente i ets imparable, sinó de... Doncs potser aquests poders se't gasten o et gasten a tu com a persona, alguna cosa així, saps?
A Frieden.
Avui sonarà una campaneta cada cop que la Mireia mencioni aquesta sèrie, vale?
Això, precisament gasten el seu poder màgic, i jo crec que això és similar a moltes sèries, quan s'utilitza la màgia i a l'animació, jo crec que ho fan molt bé, i moltes vegades aquest esgotament es veu que es gasta el poder màgic.
Sí. I per última cosa, en aquest aspecte, que potser això també seria ja quan parlem més dels personatges, però relacionat amb la màgia, tampoc m'agrada que hi hagi com una persona que sigui la elegida i que té poders perquè sí i ja està. Sinó que també hi hagi com Que passin coses, que vale, tingui vale, tot una... Vale. És que a mi m'agrada molt que tot, que la trama sigui que vas connectant coses i tot té sentit i okay. Uau, mira que vas veient la sèrie i tu vas dient mare meva, què ben fet està això.
Molt bé.
Vale.
De moment fins aquí.
Okay.
Vale. La segona part que havíem pensat, o sigui, dintre d'aquest mateix bloc, és que com podria afectar a el gènere o la construcció del gènere en el nostre univers.
Exacte.
Mm-hmm. Jo crec que aposto a que totes estarem en un punt similar.
A veure.
Jo vaig variar, vaig pensar al principi, perquè en el món que he pensat hi ha un punt d'inflexió, hi ha una gran destrucció. Uh-huh. I llavors havia pensat al principi del pal, era un sistema patriarcal i aquesta destrucció va causar que anés a un sistema matriarcal. Uh-huh. Però no té res a veure. Llavors el que he fet és que no importa el gènere.
Uh-huh. Vale.
M'és igual. Llavors no hi ha gèneres, hi ha persones i algunes arriben a ser màgiques.
Vale.
I se les anomena bruixes. Ah. Totes. Totes. I tenen una explicació, vale? És en homenatge, en quan ja hi havia la distinció per gèneres, uh-huh. hi va haver-hi una cacera de bruixes. En aquell moment fa més de 2.500 anys, però uh-huh. estem parlant de la nostra cacera de bruixes de fa pocs segles.
Vale.
I llavors, en homenatge a aquestes bruixes, a tothom, tota persona que té màgia, és bruixa.
Vale.
No hi ha els bruixes i els bruixots.
Sí, a més en anglès em sembla que són witches i warlocks, no? I de cop
pues
és
totes
com...
són witches.
Fantàstic.
I punto.
I ja està.
Vale.
I ho veia en aquest tipus de naturalitat, i a vegades hem mencionat aquesta sèrie, que és El príncipe dragón, El misterio de Aragos. Uh-huh. La naturalitat de no haver que l'orientació sexual o la identitat de gènere no és la protagonista. Uh-huh. Són el que són, sin más, i estan amb qui estan, i no és la base de la sèrie.
Sí. Uh-huh.
Llavors m'ho imagino des d'aquest punt de vista. No hi ha dones ni homes, sinó persones i persones màgiques. Mm. És a dir, persones i bruixes.
Mm. És que quina mania també, no? Tipo, si t'inventes un món, mm-hmm. amb com perpetuar segons quins estereotips.
Exactament. Exactament.
A veure, un moment, hi ha gent volant, però de cop, no, les dones a la cuina. No fos cas que de cop... bueno, jo també amb el gènere i el món i si hi havia o no... desigualtats, aquí jo crec que són on m'he flipat més.
Aviam, bueno, aviam.
Com que era un exercici de creativitat, clar, i he dit, vinga, dale. Llavors, és un món on les dones en edat fèrtil, les que són fèrtils, doncs tenen una baixa forçada mentre estan embarassades, però una vegada donen a llum, són els homes, la comunitat d'homes cuidadors, qui crien els fills i les filles.
Això fa per molts tant, peixos.
Ah, vale. No ho sabia si em parlaves d'horòscop o literal. Vale, vale. Ok. Sí, pues una mica a la peix, vale? Sí. Llavors, un cop arriben als 6 anys, els infants, hi ha una segregació per gènere, vale? Les noies s'entrenen militarment i els homes es dediquen a aquestes tasques de manteniment de la tecnologia i la criança.
Ok.
Vale? Llavors, jo el que he fet és invertir-ho una mica.
Vale. Vale.
Ho he invertit, però sense que hi hagi un... O sigui, que ningú estigui per sobre de ningú. Mm-hmm. Simplement... Les dones tenen una tasca i els homes tenen unes altres tasques.
Vale.
I prou.
Però poden escollir?
O sigui, clar, aquí estava la història.
Clar.
En principi, no.
Vale.
En principi, aquí és on seria la part a definir una miqueta més. Vale? Però si tu neixes amb certs cromosomes, se t'enviarà a fer una cosa.
Okay.
Però després sí que hi podria haver una mica de flexibilitat segons com... la persona...
Les doncs, capacitats.
Exemple, tingués més capacitats per una cosa o per una altra, llavors hi hauria un altre moment en la vida dels infants, quan ja fos una mica més grans, que aquí es podria fer. Flexibles en aquest món. Mm-hmm. Sí? Això no... Diguéssim que no... És una regla, però que tampoc és super estricta, perquè no és part de la trama, perquè vale. És precisament el que volia. Llavors, la desigualtat de gènere, per tant, així no hi és.
Vale, tu, en general, està satisfeta la societat amb els rols
sí.
de cada...
Exacte,
vale.
No és un problema,
vale.
Simplement.
Vale.
Sí que això hi ha aquesta diferència de que les dones, en general, s'encarreguen no de l'ordre, sinó de... que això ja vindrà després quan us expliqui més del món,
vale,
de
vale.
defensar okay, sí, okay. o contraatacar X cosa.
Mm-hmm.
Però no cauen en desigualtats. Per tant, és una inversió del nostre món, però sense que hi hagi desigualtats per
vale.
aquesta inversió.
Vale.
I com a mínim he posat aquí, de manera molt misteriosa, de manera aparent.
Vale, vale. Justament t'anava a preguntar, tot és així? Vale, vale, vale.
En principi no.
Jo he anat per un camí més senzill, uh-huh. que per mi tampoc hi hauria d'haver cap mena de diferència de desigualtat ni res, però perquè a mi m'agraden molt els drames. I llavors jo bàsicament ho he resumit en plan... que potser la societat, similar al que has dit tu, és una societat que en algun moment va rebentar per algun motiu. Llavors, evidentment, no és ara com la societat com la coneixem ara, però segueixen havent-hi certes diferències, potser de classe, abús de poder, i aquestes coses sí que hi són, perquè, bueno... Però pel que fa a gènere, orientació sexual, etc. Bé, no, per mi també el que has dit tu, naturalitat. Cadascú està, fa el que vol i no, sé, i no és rellevant en la història. Sí que hi ha, m'agradaria que hi hagués representació, evidentment, però no és rellevant. També perquè jo m'ho veig d'una perspectiva de que el món aquest està tan jodido i la gent té tants drames a la seva vida que és que no els importa gens això. Vull dir, és com, bé.
Clar.
I ja, sí, ja està. De moment, això.
Jo volia afegir que també m'ho he imaginat amb aquesta suavitat i pensava en la Úrsula K. Le Guin, i aquí estic ficant escriptores i ficaré la Úrsula també, hauria de donar també un copet de, del so. Però també m'ho imaginava abans que el que s'heu mencionat amb el tema de la connexió. Acabo de tornar a rellegir el cinquè, bueno, és el sisè llibre de Històries de Terramar. I ja veia aquesta connexió amb la Terra. I just el vaig acabar ahir estava preparant això, o sigui, que jo crec que ha tingut també aquesta influència. Llavors pensava també a La mà esquerra de la foscor, que és un, el món en concret on es desenvolupa aquesta història, no té estereotips ni rols. És un gènere fluid. També és veritat que quan estan fèrtils poden transformar-se els seus genitals en home o en dona, però és, no, no importen, no hi ha rols. I llavors també m'he inspirat una mica aquí, que suposo que ja fiquem una mica més de tot.
Ara que, que mencionàveu això també, no, de la sexualitat i de la identitat. Jo també he posat que és una societat molt a la japonesa, i m'explico el que vull dir. Vale. Que és una mica el que has dit tu, que el món està tan cardat que no importa el que facis. Aquí és més, és un ordre, és un món tan ordenat on tothom té tan clar el que ha de fer a nivell de fora, que el que facis a dintre, cosa tuya. I no hi ha tampoc cap discriminació en aquest sentit. Vull dir, el mateix...
En aquest cas, tu ho veus com un món on cadascú té la seva funció social, però a casa no hi ha rols.
Exacte, o hi ha uns rols però que no tenen res a veure amb el gènere, simplement tenen a veure amb...
Com te reparteixes la corresponsabilitat, etcètera. Vale.
Bueno, doncs passem al següent bloc.
Vinga.
Bé, doncs aquest és el bloc dels personatges. Ara volem una mica saber
aquí
cada una...
Aquí és on em vaig flipar una mica.
Bueno, no passa res. Jo crec que també, però bueno, ja és això, no? Llavors aquí ho hem dividit en tres categories, protagonista, personatges secundaris i antagonista.
Exacte.
Que aquí podríem també afegir-ne moltíssims més. Si us sembla, començo jo.
Endavant.
Sí.
Vale, llavors... Tu abans has dit, a mi no m'agrada que sigui algú que sigui l'elegida, no sé què. A mi m'encanta.
Jo també.
O sigui,
jo també tinc super elegida.
O sigui, sí, pot ser l'elegida. Bueno, és igual.
No, o sigui, la part de que tingui poders gratis, també em sembla que és, vale. és un...
Estirgo en punxment.
Clar, és una cosa que o fas així, que fa gràcia,
clar,
o és molt avorrit, no?
Clar, o sigui, pel mi el simple fet de que hi hagi un personatge protagonista ja fa que sigui una mica l'elegido, perquè t'estàs centrant en la història d'aquell personatge.
Sí. Sí.
Però que hi hagi alguna explicació...
Sí, vale. Llavors, jo... el meu personatge principal és una heroïna, vale?
I sorpresa!
És una heroïna que en aquest món, que les dones són militars, és una militar que és molt jove, però està escalant com molt ràpid dintre de lo que seria l'escala de poder, no? Dintre de l'exèrcit. Això, té una gran projecció, i ella i el seu esquadró tenen una gran connexió entre elles i les fa molt valuoses a l'hora de lluitar contra l'enemic, que és el que es deia. Vale? Que això seria l'altra part. I el seu principal conflicte apareix quan la protagonista comença a notar que els enemics que estan matant o contra els que estan lluitant, que estan, diguéssim, fora del seu territori, vale? O sigui, recordeu que us he dit que és la ciutat, no? Doncs que estan fora, per tant, van a lluitar sempre a la frontera, ja no semblen a ella, no li semblen simples bèsties salvatges, sinó que comença a notar-hi certa similitud amb ella i amb els humans.
Vale.
Llavors, aquest és el conflicte principal del personatge.
I són bèsties en sentit...
bèsties com... Pues, sí, sí,
animals.
Exacte, entre humà i animal, no? Una mica així d'aquest rotllo. Que vale. Això lliga, que després ho puc explicar una mica més, amb un capítol de Black Mirror, que vale, també okay. És un seriote i okay. Hi ha aquí una mica de okay. Referència.
Vale, jo us explico, jo sí, tinc una superprotagonista, perquè a més he buscat noms del pal que tinguessin sentit i li he posat nom i tot. I la meva protagonista es diu Xana, que és fada en asturià.
Vale.
Ok.
Vale. I llavors és immortal, com a Frieren, que no és que sigui immortal, però sí que té més de 1000 anys. És, Frieren és una elfa en un món on pràcticament tots són humans i alguns nans, i ella té més de 1000 anys, i la gràcia d'això és que està recordant, ho recorda tot, està passant, com canviar la societat, la gent que se li mor. I en el cas de la meva protagonista és així, però va passar aquesta destrucció, que el que van fer va haver-hi algun tipus de tortura a la màgia, van explotar la màgia d'alguna manera, i llavors la Terra, perquè hi ha aquesta connexió amb la Terra, la va rebutjar. Uh-huh. I aquí és una mica també ecologisme i com ens està rebutjant a nosaltres la Terra per com l'estem maltractant. Doncs en aquest punt van explotar la màgia d'una manera que la va rebutjar. I ella, això fa, m'heu pensat, com uns 300 anys.
Ok.
Vale? Llavors ella és bruixa de fa 2.500 anys. És de la cacera. Va sobreviure a la nostra cacera.
És OG bruixa.
Exacte. Uh-huh. Exacte. I llavors... quan va passar la destrucció, se li va esborrar la memòria. I aquí és on està aquest d'esto. Té el cabell blanc, com Frieren, perquè crec que li dona aquest, no sé, un toc de sabidoria. Ah, mm-hmm. És igual, no m'he imaginat si és jove, gran a nivell de faccions, però sí el cabell blanc i la pell com molt blanca. I a més porta la roba com de bruixa gòtica. I me la imaginava com Agatha, quien si no. Hi ha algun moment que ella va vestida rotllo maga, així com molt gòtica. Me la imaginava d'aquesta manera i m'ho he imaginat en un món on hi ha una facció d'aquestes persones màgiques de bruixes que fan com homenatge a aquestes bruixes i van vestides així. Però no és normal anar vestida així.
Vale.
Però per ella és la seva roba de sempre.
Clar.
I es pensen que forma part d'aquesta facció. I la seva màgia és la més antiga, perquè és la bruixa des de l'inici, però no ho sap.
Clar, perquè se li ha esborrat
la memòria. Se li ha esborrat la memòria. Només porta 300 anys allà divagant i no ho sap. I llavors pensava, a nivell de que no hi hagués un interès romàntic en general a la sèrie, si us acudeix alguna que no hi hagi interès romàntic, estem parlant de sèries d'animació, o d'anime, però és que a totes, per molt poquet que hi hagi, hi ha alguna cosa. I a Frieren... no tinc clar, perquè encara no l'he acabat. Sembla que ara comença a haver-hi. I llavors no puc... La volia posar d'exemple, però sembla que no ho tinc clar. Vale. I no sé, doneu-li una volta, perquè...
Ja, jo ara així pensant ràpid no em ve cap al cap, però també et diré que a mi m'agrada que hi hagi interès romàntic.
Sí, jo anava a dir el mateix, però... Difícil de trobar-ne... Potser sèries que no sigui l'objectiu principal de la protagonista o el protagonista, sí que te'n podria dir alguna, sí. Però que no n'hi hagi...
Exacte.
Crec que és quasi bé impossible.
Sí, tenim sí fins tendència. I tot hi ha molts animes que tenen l'home que va d'aventures i tenen la noia esperant. Soc molt fan de Yu Yu Hakusho des de sempre, que és el mateix creador de Hunter x Hunter, que no ho sabia.
Veus, tot,
sí. Dues sèries que m'agraden molt, però res de perspectiva de gènere, zero. No. Que això també passa amb l'anime i ho tenim molt present. Però no trobava... Doncs aquí no hi ha cap trama romàntica. Ja està.
Molt bé.
Vale, fantàstic. Em sembla genial.
Molt bé. Xana, us presento la meva bruixa.
Encantada. Em cau superbé. I estic veient que vosaltres heu entrat bastant més en detalls que jo,
Jo dic que m'he emocionat en aquesta
jo
part.
Jo m'he quedat així com més a grans trets. Però bueno, a mi la meva protagonista m'agradaria que fos una persona... així un poco moralmente grisa. M'agrada molt quan els personatges són així com molt... que tens molt complexes i que tenen com molta profunditat i que realment tu estàs veient que... com que vegis que ningú ni és ni bo ni dolent, ni és blanc i negre, saps que... I que el fet de que tu consideris que aquesta persona és bona o és dolenta sigui ja la teva opinió personal o també segons com te la presenta la narrativa Clar. De la sèrie. Llavors m'agraden això, els personatges sí que són una mica com... Tinc aquí alguns exemples, no, que se m'han acudit ràpid, com Loki, la Jinx d'Arcane.
Sí, exacte. Jo pensava, quan ho has dit, i no sé si l'has vist, en Agatha, qui en si no.
No encara.
Doncs té aquesta, aquesta sensació també. Ara, quan ho estaves dient, pensava en ella també.
Jo he pensat en Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, que t'hem dit jo, almenys ets més
nova que la Miki.
Però almenys ja saps que també té aquest tipus de personatges.
Sí, això m'agrada molt, per tant, potser per aquí també...
Molt complicada, precisament en aquest sentit, jo crec que va ser la base de la sèrie.
A mi m'agrada això. I que tu vegis que potser està fent accions dolentes, però que... vegis que tenen una explicació, potser no són justificables i també estem parlant d'un univers postapocalíptic, no sé què, llavors potser aquest tipus d'accions són més comunes, saps? Llavors que hi hagi com una mica de...
I també he de dir que és una de les bases de Martin, de Juego de Tronos, que tots els personatges tinguin aquests grisos i aquests matisos, i sempre ho diu a les entrevistes, que li sembla clau perquè al final totes les persones som una mica així.
Sí.
Llavors, relacionant-ho amb tot això... i que seria com la següent perquè és com el principal conflicte d'aquest personatge o en general, a mi m'agraden molt les trames de venjança i de rencor, vale? Que hi hagi aquí com ràbia, molt sentiment. Llavors potser també tots aquests sentiments són el que fan fer aquestes accions de dudosa procedència a, bueno,
i llavors, Gina, ja sé que no veus molta animació ni anime, però com la veus de tonalitat? Perquè jo l'estic veient fosca, eh?
Sí.
La teva està fosca.
Sí. És fosca, és fosca.
Tonalitat fosca.
Pel que hem dit abans d'estil d'animació, que crec que jo no ho he dit, a mi m'agraden molt Arcane, estèticament m'encanta.
Bueno, és que...
I també m'agraden molt les pel·lis de Spider-Man Into the Spider-Verse. M'agraden moltíssim i m'agrada que també segons l'escena o no sé què pugui tenir un estil d'animació diferent, tipus d'il·lustració diferent...
Sí, a mi em fa bastant gràcia. També he de dir que Arcane a nivell d'animació crec que és...
és impressionant.
És un altre nivell, crec que ha trencat esquemes en aquest punt.
També crec que és la sèrie animada amb el pressupost més alt
de la història. No ho sé. Però m'ho crec fàcilment.
Però a mi m'agrada també potser perquè, doncs, com que jo soy artista, també m'agrada que visualment em tingui atrapada, saps? Sí. Llavors, les sèries així com més planes, com Gravity Falls, que has dit tu, també m'agraden molt, però per si ets de fer una sèrie així fosca, doncs que estèticament també sigui ben parida.
Clar. Jo crec que no ho he dit, però si jo hagués de triar un tipus d'animació seria japonesa, o sigui, tipus anime.
Jo crec que no feia falta per les nostres oients, però per nosaltres potser no calia.
Anime clàssic, no?
No, de fet, anime del que s'està fent últimament.
Vale.
O sigui, sí... el que és l'anime en si, però...
Jo m'imagino Dandadan.
Com Dandadan, com Kill la Kill, que és l'altra cosa que he dit. Studio Trigger ha fet Dandadan, Darling in the Franxx, Promare, que és una de les meves pel·lis preferides també animades, i és un estudi que és... O sigui, és que val la pena, encara que no t'agradi, només per veure. I llavors jo, escenes d'acció així fortes també m'agrada molt, vull dir que... Jo crec que aniria per aquí. I llavors, una cosa que no hem dit, potser com aquest personatge trenca els tòpics de personatges femenins i queer en l'animació. En el meu univers, els personatges femenins són les guerreres, les estrategues i les pensadores, amb la qual crec que aquí ja està trencant en el que és un 90% com a mínim de les sèries animades.
Sí. Jo crec que el fet que siguin bruixes qualsevol persona ja entra en conflicte amb la nostra societat, que te presentin el que per nosaltres és estereotípicament físicament un home i li diguin bruixa, jo crec que ja trenca...
Sí, ja trenca una mica.
Sí, ja trenca.
Jo tiro més pel camí de la violència. O sigui, com que és tot venjança, no sé què, no sé quantos, també m'agrada molt que hi hagin coses violentes. I el simple fet... O sigui, jo crec que estem molt acostumades a veure homes violents i que aquesta violència també la pugui exercir una personatge femenina i que es posi a rebentar penya a hòsties i a trets.
Com passa amb l'Anvesa a Arcane, per exemple, que trenca esquemes, literalment, una dona més gran, forta, amb aquesta personalitat de líder militar.
I amb tot això també anava a dir que... que potser hi ha un conflicte en la meva sèrie, saps? Que potser hi ha un conflicte com concret, rotllo venjar X cosa, però que al final el conflicte realment sigui el conflicte intern de la protagonista, de com es va tornant loca en els seus sentiments i la seva violència i tal.
Bueno, molt bé. Que xulo. Vale, vale.
Vale, doncs passaríem a personatges secundaris. Sí?
Sí. Sí.
Ok. Jo crec que en tinc un parell. Una és la mentor de la protagonista.
Jo també he posat mentor.
Que és la general de l'exèrcit, vale? Que pues, evidentment és una dona, per tant, qui hi ha dalt de tot de l'exèrcit és una dona, que al principi sembla la més gran protectora de la protagonista, però que està ben ficada en temes turbis. Mm. Vale? Que al principi ho sospitem així molt lleugerament i a mesura que anéssim tirant endavant ja en veiem més. Llavors hi ha la segona de l'esquadró, que és la millor amiga, i hi ha una tensió palpable entre les dues, perquè clar, a mi m'agrada més això... que en tot un
llavors, palo. En aquest sentit, el que parlàvem l'altre dia de l'anime, que no arriba...
No, clar, l'anime sempre és com... Ah, o tot super entre línies... No, aquí hi és.
I està clar que
clar,
hi és.
I a més, el que crec que no ho he dit abans, però el meu personatge principal és com molt borde, molt seca.
Què?
Okay. Menys amb aquesta altra amiga. Persona, que és, a més, el contrari. És com super esbojarrada i tal, però, okay. bueno, dintre del món militar, vull dir, tampoc no. I llavors, també hi ha un altre personatge... que és de l'altre cantó, per tant, de l'altre cantó vale. dels límits, no?
De que les serà, bèsties.
Exacte, de les bèsties, que serà amb la primera amb qui tindrà interacció la protagonista.
Ah, quan li fa canviar aquesta visió.
Mm-hmm. Exacte, i aquí he posat també, perquè ja que és un bon imaginari, he posat que hi ha un possible triangle emocional.
Emocional, eh?
Emocional, exacte. Clar, clar. No? Aquí ja també seria una altra cosa a mirar què vol dir emocional, clar. Però que també serà una de les forces que controlarà la trama de la història.
Clar.
Sí? Vull dir, anem fent com de petit vale. Més,
vale,
no? Més
gran. Vale.
Aquests serien els meus personatges secundaris.
Molt bé.
Jo també he posat un mentor, com t'he dit. Uh-huh. Mentor, mentora, no m'ho he plantejat, uh-huh. Però jo tirant una mica com per... Mentor no només com a figura que t'ensenya o figura autoritària, sinó una figura que potser acaba sent una figura paternal o maternal okay. per uh-huh. la protagonista. Okay. Encara que no sigui realment la seva mare o el seu uh-huh. pare, uh-huh. saps? I llavors... I no m'he plantejat bé quins altres personatges secundaris hi haurien, amigues, segurament, família, qui sap, però sí que m'agradaria que un d'aquests personatges tingués alguna mena de traïció, o que la visqués o que la realitzés,
okay.
saps? I llavors per aquí també conduiria tot el que deia de la venjança i tot això.
Vale, vale.
Potser si és directament una traïció de la millor amiga de la protagonista cap a ella o alguna cosa així... Bueno, és que la pobra es tornarà boja. No té ni nom, la meva protagonista, però ja està malament.
Sempre una venjança, una traïció, sempre és molt entretingut, la veritat.
Sí.
Vale, doncs jo també he posat una mentora. Crec que és molt clàssic en general, però... Uh-huh. I a més, jo tampoc he volgut deixar de banda la Grècia antiga i uh-huh. es diu Medea, que uh-huh. si no ho sabeu és una... És una bruixa de la història dels argonautes. I és la mentora. I, com a Freiren, la idea és que són tres. Hi ha la mentora, la Xana, la nostra protagonista, que en principi aquesta mentora, Medea, es pensa que li està ensenyant, però després se n'adonarà que l'altra sap moltíssim més que ella. Llavors els rols intercanviaran. Mm-hmm. I després... Aquesta l'he vist amb el cabell vermell i la pell rosa, però rosa.
Rosa.
Saps? Llavors, també, com ha evolucionat una mica en aquest punt que no hi ha... Això suposo també del Príncipe Dragón, que uh-huh. hi ha molts colors de pells a nivell que ja no és qüestió com ara. Uh-huh. I hi ha una altra persona que es diu Sar, que l'he posat perquè va ser l'última jutjada a els judicis de Salem, uh-huh. es deia Sara, uh-huh. i l'he posat Sar perquè m'he inspirat en Ed de Cowboy Bebop.
Uh-huh. Vale.
I que és Edward, uh-huh. És una nena, però es diu Edward, Ed, a nivell físic, estereotípicament, podia ser un nen...
Sí, no està... és molt andrògin.
Exacte, sí. És molt andrògin, però la seva actitud com rebel, com despreocupada, i com que la màgia li ve sola. No vol aprendre les regles amb aquesta connexió a la màgia, sinó que li ve sola, amb aquest talent que en el cas de Cowboy Bebop té per la tecnologia.
Sí.
Llavors hi ha com... El que potser no he dit, i potser la trama ho expliquem més, però és un viatge.
Vale.
Com a Freedom. És un viatge. Tota la trama és un viatge. Llavors és aquesta companyia, en aquest cas podríem dir de tres persones. No les he posat físicament, el que dèiem, uh-huh. no he tingut la necessitat de posar-les homes, dones, perquè són bruixes. Tres bruixes. Clar.
Llavors, tu creus que part de la trama seria la relació entre aquestes tres persones durant el viatge, durant el viatge. No? O sigui, tipus un viatge literal i un viatge intern, també,
exacte.
No?
Exacte. I a mesura que va avançant, doncs l'altra va recuperant els seus records.
Que interessant. Sí, que interessant.
Tinc ganes de veure-la. Sí. Vale. Llavors teníem també el punt, abans d'entrar a l'antagonista, de la diversitat de gènere i orientació. Sí? Mm-hmm. Clar, jo he posat, que ja us ho he comentat una mica abans, no? Que la manera en què es relacionen els personatges serà natural, hi haurà emocions de tot tipus, amor, desamor, amistat, enemistat, el de la venjança no ho he pensat, però m'agrada. Però no hi haurà el problema de la possessió, per exemple, no? Que és el, com el problema més gran de l'amor romàntic, no? Tal com l'entenem nosaltres.
A nivell de jerarquies de poder.
Exacte. I com que, el que us he dit abans, que la reproducció és un tema molt controlat dintre de la societat, no hi haurà un vincle directe entre la reproducció i l'afecció. Amb la qual cosa, llavors, heterosexual no serà una norma, sinó que serà pues, una manera més d'expressar-se. Llavors, això és el que he ficat parlant de tots els personatges secundaris, però, bueno, tots els personatges del meu món.
Okay.
Sí, sí, ho havíeu pensat, això.
Jo, igual que he dit abans, com naturalitat i que no sigui com una cosa rellevant, perquè aquesta gent té altres coses en les que pensar i que això, que no sigui com rellevant i que, no, que si hi ha com representació o alguna cosa, que no sigui pel simple fet de tenir un xec de ai, ho hem posat i ja està, perquè evidentment aquesta sèrie està en un univers apocalíptic no sé què, però nosaltres des d'aquí sí que ho veiem com xec, però no, sí. Que sigui simplement hi exacte. És i punt.
I ja està. Mm-hmm. Sí. Jo us he dit, no hi ha trames romàntiques, llavors tant, no he entrat en aquest tipus clar, de... No,
però,
no ho he
però
pensat
molt bé,
per
també.
Aquí.
Però,
sí, sí. No, clar, el simple fet que no hi hagi trames romàntiques no li estàs donant rellevància
a
cap tipus d'orientació ni de gustos. I si voleu veiem l'antagonista, que jo aquí ho he posat com un consell de bruixes, perquè és això, en algun moment es va maltractar la màgia, va passar una destrucció que va fer que la màgia comencés des de zero, es va tornar a aprendre, i llavors ara està molt... és molt restrictiu qui pot utilitzar la màgia i com la pot utilitzar, perquè la Terra no torni a rebutjar a les persones que fan màgia. I això ho he pensat a Fullmetal Alchemist, que va una de les meves, si no la sèrie preferida d'anime, i aquí són alquimistes, i està tot molt controlat, o sigui, són militars en aquest cas, i està tot molt controlat. Per X raons que passen al primer episodi, els dos protagonistes, que són germans, són més poderosos, i jo pensava, i què passaria si aquests dos poderosos no estiguessin dins d'aquesta facció que controla l'alquímia? Doncs és el que passa aquí. Hi ha una persona molt poderosa que no està dins d'aquest consell. Llavors, el que podia semblar que és un consell és bo perquè protegeix la màgia, per la nostra protagonista l'estan perseguint, perquè la detecten.
Vale.
Ella no sap que és poderosa, però el consell l'està buscant.
Perquè no està controlada, bàsicament.
Okay, però potser no és tan dolent el consell com sembla.
Vale. Vale. Gusta.
Sí. Jo, antagonista, evidentment, per lo que ella ha estat dient, hi hauria un antagonista clar, que seria la persona que fa aquest tipus de traïció i el que comença aquest espiral de venjança de la nostra protagonista. També m'agradaria que, en certa manera, que no fos com el principal, però que hi hagués com una mena de rebel·lió contra el sistema, perquè evidentment és un univers apocalíptic, però d'alguna manera la gent s'ha organitzat per viure en aquest univers apocalíptic, i potser la gent no està del tot contenta.
T'has imaginat un sistema de poder o que no estigui contenta amb el sistema de poder que hi ha.
Clar. Sí, o en general amb el... Sí, bueno, no ho he acabat de definir.
Vale.
I que potser aquesta traïció i aquesta venjança et puguin semblar que estan anant contra el sistema o el govern, però que al final acabi sent algú més personal i més intern d'aquesta protagonista.
Okay. Molt guai, també ens hi ha de veure-la, la veritat. Jo, en el tema de l'antagonisme o l'antagonista, he posat que és el sistema corrupte militar, és a dir, aquest que ella és part, no? El mateix, que sembla superordenat i que... super, perquè les dones estan allà, no?
I tenen com un enemic molt fixe, no?
I que hi ha un enemic molt fixe, i aquí entraré a parlar el que us deia abans de Black Mirror, ¿vale? Que és un capítol que no diré el nom, tampoc me'n recordo. Però bàsicament és un capítol on el protagonista és un noi que és militar i va a lluitar contra bèsties, també. I les van a buscar a les cases, com els treuen, i després els, o els empresonen, o els maten, el que sigui, i el plot twist del capítol
és que, i que bàsicament també seria el plot twist, que també entrarem després si cal, és que en realitat són persones també. No són bèsties.
Vale.
Però d'alguna manera aconsegueixen que les militars les vegin, o vegin aquestes bèsties, que són les úniques que veuen a les bèsties, com a bèsties, però que en realitat són persones humanes, també.
Vale, vale.
Sí? Llavors...
Però interessante.
Claro, claro, sí, perquè hi havia una història. Llavors, el conflicte de la protagonista serà intentar desmantelar aquest sistema i poder alliberar aquesta altra banda i com fer força en contra de... aquest sistema militar, però clar, aquest sistema militar al darrere també tindrà tota la indústria tecnològica, el que us deia, que és un món tecnològicament molt avançat i que aquí, clar, per què interessa que vagin a matar aquestes persones o agafar aquestes persones?
Quins interessos hi ha darrere, no?
Exacte. Llavors, aquí seria la trama d'intentar desmantelar tot això, amb la qual, el que us deia abans, la mentora serà en un primer moment mentora, però després serà l'antagonista, però segurament n'hi haurà un altre, perquè això sempre m'agrada molt també que pensis, no, és l'ultimate dolent, i llavors...
No.
Llavors, això seria el tema dels antagonistes.
Molt bé. Doncs...
Jo no vaig dir una altra cosa i ara se m'ha oblidat.
No passa res, sí.
Així que...
Així anem.
Era algo dels antagonistes, eh? Però bueno, és igual, quan em vingui el cap,
sí, després ja ho afegiré. Sí. Exacte, doncs passem al següent bloc.
Vale, el tercer bloc és la trama. Jo crec que ja l'hem anat desenvolupant una mica al llarg del programa. Però bueno, jo al final és el que us he dit. És el viatge com Frieren. I a més, ja ho dic, torna a sortir perquè durant el viatge va recuperant la nostra protagonista, Shanna, va recuperant la memòria i llavors visualitza els records. Llavors t'apareixen els records. Que també ho he pensat, i així la mencionava, que em feia molta il·lusió, la de Blue Eye Samurai, que me la va recomanar tu, Maria, que també va recuperant records a mesura que certs traumes trigueregen aquests records.
M'he recordat del que anava a dir.
A veure.
Que està una mica relacionat amb això. Que la meva protagonista, en tot aquest procés de venjar-se i bla, 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 en algun punt, que seria com una cosa important, seria que descobreix algú sobre si mateixa que ella desconeixia. Algú sobre els seus orígens, sobre... bueno, alguna cosa. Vale, llavors, clar, bueno,
que ja està. Que té relació amb aquesta traïció?
Potser.
M'encanta el misteri. Misteri per tothom.
Sí, misteri per mi mateixa. Potser aquesta nit arribo a casa i em poso a escriure, em marco aquí el guió de la meva vida.
Ja veus.
Ja està, és que ara que has dit això, dels racons m'he recordat.
També vaig pensar una mica en aquest sentit de descobrir qui era, quina importància hi havia en el fet que sigués una bruixa de les originals, i pensava en Adventure Time, com el Finn representa l'únic humà, i llavors com aquest, ell fa un viatge també en tot, i a més és a nivell d'univers i a nivell molt abstracte, molt més del que sembla per una sèrie que en principi està fet per infància i molt més, o sigui, arriba a un altre nivell. I després pensava en aquesta història, en Legend of Korra, perquè és després d'Avatar i ja hi ha una ciutat desenvolupada, que no passa com Avatar, que és com molt més antic, per dir-ho així, amb una ambientació més antiga. Ja hi ha una ciutat i hi ha un govern que el bending, no sé com es tradueix el d'esto, però és el tipus de màgia que hi ha a Avatar amb els elements, està controlat per un govern. Llavors també amb aquest sentit, amb aquest creixement. Llavors, us explico ràpidament tot i així ja d'esto. La idea és que la història comença quan Medea, que seria la mentora, que després no és la mentora, es troba a Shanna. La Medea aquesta està en un camí per trobar per què va ser aquesta destrucció, perquè encara no se sap. I llavors nota durant el camí una força i llavors es troba a la Shanna aquesta. Llavors, quins girs hi ha? És que la Shanna descobreix que té una connexió directa amb aquesta destrucció. O sigui, alguna cosa ha fet que no sap. Es revela també que la seva màgia antiga podria alterar aquest equilibri. Llavors, per això també el Consell l'està buscant, perquè tenen clar que alguna cosa d'aquesta màgia antiga, que abans era la que s'utilitzava abans de la destrucció, és millor contenir-la. I llavors ho he dit abans, que el Consell potser sembla opressor, però en realitat està protegint la màgia i aquesta identitat, o sigui, aquesta connexió amb la Terra. I us dic ja al final, al final és que no tinc ni idea.
Vale,
ok. Un final obert, ho he vist com un final obert, no sé exactament, o sigui, entenc que ella troba el per què va ser o la causa o va triggerejar aquesta destrucció, o fins i tot m'ho plantejava en el sentit de ella estava protegint la Terra. L'estaven torturant la màgia i per conseqüència la Terra o el planeta, i ella estava protegint. El que no sé és com, ni què va fer, ni què va passar.
Però potser una mica això, no? El que semblava en un moment una cosa dolenta, llavors acaba sent una cosa bona. Exacte. Perquè en realitat estava protegint. Exacte. Fent que passés tot això.
Clar,
no?
És que en realitat pel planeta la destrucció va ser bona, però per les bruixes o les persones que hi ha no saben per què va passar. Va ser un punt d'inflexió molt fort a nivell de sistema econòmic, a nivell de poder, o sigui, ho va tot deixar com si aquí tenim un apagón tecnològic d'aquest que diuen les flamarades solars, doncs d'aquest estil. I llavors això, no sabia com acabar, en el sentit de què significa que ella trobi el per què. Pues no ho sé.
Vale.
Bueno, aquí està la meva història.
Està guai. És molt xulo. Ja et dic, tinc ganes de...
Sí,
de llegir, de veure o del que sigui.
La història jo m'imaginava que començava en el moment en què la societat com la coneixem avui en dia rebenta. Ja sigui perquè hi ha un apocalipsi zombi com a The Last of Us, perquè hi ha una invasió alienígena, perquè hi ha un terratrèmol a tot el món i tot se'n va a la merda.
Bones opcions, tot.
Sí, no ho sé. No sé exactament per què. Potser una rebel·lió també del pueblo. No ho sé ben bé, però la qüestió és que aquesta societat, pum, cau. I aquí comença com la nostra història. I com coneixem els nostres personatges.
Vale, com Attack on Titan.
És que l'hauré de veure, tio.
L'hauràs de veure, sí.
Ah, però és que em fa mal rotllo la...
Ja, no. Has de passar, has de passar. Vale. Has de passar.
Bueno, ho aconseguiré, ho aconseguiré.
Sí. És molt consumible.
Sí, però sí que és veritat que visualment hi ha moments que dius, ui,
sí,
este titan...
No, però està...
És que a mi em passa una cosa molt rara, que és que o sigui, a mi no m'agrada gaire el gore, però el tolero molt millor.
Animat.
Al revés.
Quan
les sèries són de persones de carne i hueso, que animat.
Pues jo no. Jo al contrari.
Però tampoc diria que... A veure, sí que hi ha unes escenes una mica així, però tampoc està dibuixat amb un hiperrealisme que et doni com...
Ja, no ho saps.
Per mi són més pertorbadors els titans que no el goren, sí.
Vale. Sí. Bueno, ja ho veurem.
Si vols, jo miro amb tu. I si no...
Bueno, potser és una manera de que comenci, Maria. Bueno, mira els primers capítols juntes, potser m'ajuda.
Sí, perquè t'enganxarà a Insta. Sí.
Vale. Llavors això, la meva història comença per aquí. Llavors, els grans girs, evidentment, doncs hi ha una traïció, comença aquest procés de venjança, com aquest viatge personal intern de la nostra protagonista, en el punt en què descobreix alguna cosa sobre si mateixa. No ho tinc molt clar, però clar, jo he dit que en certa manera m'agradaria que hi hagués com algun punt de fantasia o de màgia.
Sí.
I aquí també he agafat una referència que no és d'animació, però que a mi m'agrada molt, que és la peli del Club de la Lucha. I que potser la nostra protagonista està fent servir aquesta màgia sense ser-ne del tot conscient. O que quan la fa servir no n'és conscient.
Plot twist, aquest final, que ella mateixa estava en un altre món.
En una altra mena de dimensió, exacte. I que potser... O sigui, potser s'ha traicionat ella mateixa.
Veig que tema de salut mental ho estàs ficant aquí.
Sí, m'agrada.
Bueno, és el que vam parlar quan vam fer el debat d'Arcane, precisament, que hi havia molta part de salut mental, una sèrie d'animació, i molta part.
Sí. Llavors això, potser la traïció aquesta al final ha sigut ella mateixa cap a si mateixa i no en tenia ni idea.
Interessant.
I pel que fa al final, jo m'he quedat amb un final que conclogui una mica tot això, però que alhora sigui un petit final obert que convidi a una possible continuació.
Exacte, jo també ho he
pensat. Que potser no existeix mai, però que sempre hi hagi aquest punt, a mi m'agrada molt perquè et convida tu com a espectador a reflexionar i a pensar què passaria ara, què m'agradaria a mi que passés, i també convida molt als escriptors de fanfics a continuar aquestes històries a través dels fanfics, cosa que m'agrada molt.
I a qui ho produeix, potser hi ha una segona temporada.
Clar. Qui sap.
Exacte.
Bueno, jo, això, el motor, o sigui, una mica el que porta la trama seria descobrir els misteris d'aquest món, que ja en principi, des d'un primer moment, algú no acaba de quadrar, tot i que sigui un món distòpic i que no tingui res a veure, però que la protagonista, sobretot, i potser alguns altres personatges, comencin a tenir com moments de... ui,
de sospita. Sí,
sí, algo està passant aquí. Llavors, seria una història de rebel·lió, realment, contra l'estatus quo, i també de creixement personal i la conciliació una mica entre la raó i l'instint, perquè com és un món molt militar i tu fas això, jo tinc allò, i com que els instints són coses que no és tecnologia ben bé, no? És com ben bé una essència humana, llavors una mica intentar reconciliar una cosa amb l'altra.
Com Attack on Titan, també.
Com Attack on Titan, correcte. No tindrem influència, potser una mica, eh? Sí, jo crec que sí. Llavors, les forces que contra les que estaran lluitant les protagonistes sempre seran més fortes que elles a nivell individual. Llavors, serà una mica el posar-se a treballar o a lluitar juntes el que podrà fer que...
Okay.
Que acabin pues, resolent la història. Llavors, la història, crec que ja ho he dit abans, però la història bàsicament seria començar amb una escena molt violenta on la protagonista ha d'eliminar una d'aquestes bèsties fora de la frontera, però reconeix alguna cosa específicament en la reacció de por que té la bèstia com a pròpia.
Vale.
És a dir, vale. Ui, això clar. Jo m'he vist així,
clar.
Però és una bèstia, no? Vull dir, és una mica, aquí seria el punt... com d'inici de tota la sospita de la protagonista.
I final?
Clar, abans del final hi ha el twist, sí, okay. Una mica, que serien el destape dels dolents de veritat.
Clar.
D'aquí serien els...
I que les bèsties sí que són humanes.
Evidentment,
o...
exacte, allò de les bèsties. Aquest seria unint, el primer, no? Clar, aquest seria com el primer twist,
okay.
I llavors ja vindrien els altres que serien els reveals de qui
com
són.
Com Attack on Titan.
Ostres, tu arribaré a casa i m'ho posaré.
No digo nada. Vale. Llavors, la part central és descobrir precisament el que està passant, no? La veritat. L'antagonista, en un principi no sabrem gens què és l'antagonista. Ara ja ho sabeu, però no ho sabríeu gens. També hi hauria alguna aliada que realment seria una traïdora.
T'ha agradat això?
D'Arcane.
Ira, pura ira, però molt bon final també per aquest personatge.
Sí.
I llavors, el final seria... jo aquí he posat que és una sèrie, seria una sèrie que comença i acaba.
Vale.
Perquè a mi, a diferència del que heu dit vosaltres, no m'agrada quan les sèries són en plan ai, deixo un final obert perquè potser tal. No, a mi m'agrada que quan la persona que l'escriu diu jo sé com comença la història, ja l'he pensat
tota. I la trama ha acabat aquí i
acaba
ja
aquí.
Si passa una altra cosa en aquest món,
exacte,
serà una altra
que
història.
Que tardin una temporada de 20 capítols, o 4 capítols, o 6 temporades, això ja m'és igual. Però a mi m'agrada que sigui una cosa que comença i que acaba.
Molt bé.
Mira, en part estic d'acord amb tu, eh?
Sí. I una altra cosa que a mi m'agrada molt, i no facis cap comentari, una cosa que a mi m'agrada molt és quan els personatges es sacrifiquen, vale?
ja sigui
sí. Perquè han fet alguna cosa molt dolent o perquè volen la salvació total de tothom, per lo que sigui.
No, sí, sí, evidentment a mi això també, Maria. I crec que lliga bastant també amb el meu de Vengeance.
Claro.
Sí. Bueno, sí,
i que al final seria doncs, el naixement d'una nova realitat o d'una nova societat, com seria la tercera capa sobre d'aquella ciutat. No?
Vale,
que ciutat
vale.
Que existeix sobre Barcelona, Barcelona Nova i Barcelona
Mega Nova.
Exacte. Vale. I aquest seria el final.
Molt bé, doncs
ostres.
Abans d'acabar amb això, títol.
Mira, jo això ho he estat pensant i és que no en tinc ni idea. És molt... O sigui, jo crec que realment hauria d'escriure aquest guió i tenir-lo claríssim.
Clar.
Per després dir, aquest és el títol. Clar. Ràpidament se m'ha acudit com, pues jo què sé, pues, per dir alguna cosa fàcil, no? Pues, el nom de la prota o el nom de la ciutat on passa.
Clar.
Però no, perquè com que he dit abans, a mi m'agrada com que tot vagi connectant. I a mi m'agradaria que arribés a algun punt, que no sé ni quin títol posaria ni què passaria exactament, però que tu arribés a un punt en què vas connectant coses i que tot cop diguis, per això es titula així! Saps? I que hi hagi aquest moment de uau!
Clar.
Però clar... Fins que no tingués una trama ben definida, no sabria quin títol tindria aquesta sèrie.
Jo he de dir que va ser bastant fàcil, l'he posat La primera bruixa,
vale.
I en el primer moment tampoc saps per què.
Vale.
Perquè no saps la història, no saps que ella és una bruixa de la cacera, no saps que té 2.500 anys, tu vas descobrint a mesura que també ho descobreix ella i ho descobreixen les seves companyes. Llavors va ser com molt fàcil, La primera bruixa i ja està.
I volaria que de cop a més La primera bruixa es digués... La bruixa primera, no? I és en plan, potser és la bruixa primera perquè és la que hi ha a dalt, o tal, però no perquè fos la primera. Sí, a mi és que això dels títols a mi també m'agrada molt.
Sí.
I jo he triat, vaig triar quan estava pensant en això, el títol d'Alter Ego. Que segurament ja hi ha alguna cosa que t'hi vagi suposat.
Una cançó de la Doechii, per exemple.
Exacte. Però tindria a veure també amb la trama, que no us ho vull dir perquè així us deixo més amb les ganes,
però
tindria aquest moment de dir, calla, per això us diu això.
Bueno, és que ben bé que Alter Ego, per el que he dit jo, també encaixaria com a títol de la meva sèrie.
Sí, sí.
Bueno, és que al final haurem de fer una fusió de les tres.
Digo.
I bueno,
pues jo crec que ens sí. han quedat una sèrie estupendes, no sé, Netflix, una trucada, estem esperant, perquè ho dic també Netflix, perquè a nivell d'animació és top, i jo pràcticament totes les sèries d'animació sí. surten d'allà. Doncs anem ja amb els exemples dels nostres followers, de la pregunta que fem a xarxes, si eren recomanacions d'anime o d'animació. I jo dic ràpidament, el Javi ens ha dit Rick and Morty, Full Metal Alchemist.
Jo diré les de la Patri, que també s'ha esplaiat. Kimetsu no Yaiba, o Los Guardianes de la Noche, té un nom raríssim en castellà. Akame ga Kill, Kill la Kill, Utena, Shira, que és la germana del He-Man, que crec que ja ho vam parlar en algun moment. Sí. I, per suposat, que la Patrícia molt forofa, Sakura.
Sakura. La Marle també ens ha dit Arale. I la Joana, Susuno Firena, que és la que porta recomanant tota l'estona la Mireia.
Que, per cert, al principi que dèiem Akira Toriyama, que tu has dit, no sé qui és, és el creador d'Arale. Ah,
Arale i Dragon Ball, exacte. Sí. I a les nostres recomanacions aniré ràpid. Frieren, havia de començar per aquesta.
Contarem, quantes vegades.
Sí, sí, sí.
Spy Cross Family, que precisament avui he llegit un article de com Frieren i Spy Cross Family estan resignificant els personatges femenins a l'anime, o sigui que molt recomanable totes dues. Full Metal Alchemist per mi també, Adventure Time, Hora d'Aventures, Big Mouth i la seu...
Prequela, no?
Exacte. Human Resources, Avatar i el mateix, la següent, La Leyenda de Korra, que sortirà una tercera, estic superemocionada aquest any, i recomano Aventura Bestial, que va sobre un zoòleg? És que em surt en anglès.
Zoòlogo.
Sí, un zoòlogo, que és de veritat, australià, sí. i té la seva sèrie, i hi ha en concret un episodi que es diu Nuestro Planeta es Queer, que els recomano moltíssim per aquests arguments de dir no, és que és natural, saps? Home, dona, mascle amb femella. Doncs aquest episodi és boníssim.
Pues, fantàstic.
Ens l'apuntem, sens dubte. Jo vull recomanar, bàsicament, tres de les que he dit abans. Hi ha Kill la Kill, que és d'Studio Trigger, que si aquí ens està escoltant algú que li agrada molt l'animació i sèries que siguin visualment xules xules, tot el que fa Studio Trigger està molt bé. Kill la Kill és la meva preferida. Dan da Dan, que és, acaba de sortir aquest any, té una temporada, està a Netflix. El manga també és molt xulo, per si hi ha algun otaku escoltant, algun otaku també. Ghost in the Shell, que ja he dit abans, és una pel·lícula que jo diria que és dels 90, finals dels 90, principis dels 2000, i és visualment també superxula, molt llarga, perquè al final és una pel·li japonesa, ja ho té. I Utena, Revolutionary Girl, em sembla que es diu el títol sencer, i és una fumada espectacular, però a mi em va empènyer i treure a patades de l'armari.
Genial.
Clar, vale.
Jo, evidentment, recomanaré Arcane, que ja l'he mencionat moltes vegades. Sabeu que m'agrada moltíssim aquesta sèrie. I també recomanaré, jo que no sóc gaire consumidora d'anime i animació en general, recomanaré Vox Machina, que és una sèrie de Prime, que està basada en una campanya de Dungeons and Dragons real, que l'han jugat uns jugadors que tenen un canal a YouTube. Doncs després d'ells jugar-ho amb la seva imaginació, els seus daus i les seves coses en una taula, després se n'ha fet sèrie animada i és molt, molt xula.
És molt maca, sí.
I res, tenim la publicació a l'Instagram amb una, o sigui, de recomanacions d'anime sobre amb la perspectiva occidental i tot això, i que podeu mirar al nostre Insta, que allà tenim també més sèries.
Exacte, sí, us recomanem amb aquesta investigació que hem fet sobre la perspectiva occidental de l'anime amb mirada de gènere i les recomanacions.
I llavors la pregunta del proper episodi, que aquesta és més oberta, més general, però volem que ens digueu sèries que tenen una mala, que quedi clar amb la mala, representació de personatges femenins o LGTBI.
Exacte. De bona jo crec que ja en tindrem una bona llista nosaltres.
Sí. Però volem que ens digueu de males. Dolentes.
Exacte. Com sempre, ho posarem al nostre Instagram i per allà ens podeu donar les respostes.
Vale. I passarem a l'última secció.
La nostra secció preferida, que la fem sempre, Premi Espàcia i Premi Senyoro. Molt bé, avui el Premi Espàcia li volem donar a Rumiko Takahashi, nascuda el 1957, és una mangaka japonesa, o sigui, una mangaka, una persona que fa mangas, per la gent que no ho sàpiga, que jo no ho sabia fins fa pocs dies.
Sí.
És l'artista de còmics femenina més venuda de tots els temps, amb 230 milions de còpies en circulació, i les seves obres s'han traduït a més de 20 idiomes. Ha estat una de les artistes del manga més notables, amb obres com Urusei Yatsura, Mai Sonikoku i Ranma. Ah, i Inuyasha, que aquesta sí que la conec. La seva gran influència en la indústria i la seva llarga trajectòria, fins que tot va portar a convertir-se en la dona més rica de Japó.
Wow.
Li han valgut el títol de la reina del manga, i als seus 67 anys, Rumiko Takahashi segueix en actiu, publicant des de l'any 2019 la seva última sèrie, que es titula Mao.
La reina del manga,
sí, sí, sí.
La
sí.
reina del manga.
Molt he de bé. Dir que quan també m'informava sobre aquesta dona, he trobat també que li deien la princesa del manga, i he pensat, què quedamos? Però m'agrada més reina.
Reina.
Si ens posem monàrquics, millor
la,
reina.
O la presidenta del manga.
Ah, exacte. No sé, ja presidenta de la República del manga.
Exacte. Bueno, i el Premi Senyoro, que em dona especial satisfacció donar-lo, haig de dir, és Masashi Kishimoto, nascut el 1974, que és un mangaka japonès, que ja sabeu el que és un mangaka, però si no ho sabíeu, conegut per ser l'autor de la sèrie Naruto, començada al 1999, dibuixant únicament el manga d'aquesta sèrie. És a dir, no ha fet res més a part de Naruto, que
genial.
Almenys el que ens diuen les nostres fonts. La idea, el que us explicaré ara, l'hem tret d'un vídeo d'un creador que es diu Luis Caballero Ordóñez, que menciona la representació dels personatges femenins a Naruto, però per a mal.
És que ho diu així, però per a mal.
Sí, i segurament podem posar el vídeo nosaltres a Stories,
sí,
perquè
sí,
la gent el pugui veure, perquè està molt bé.
Està molt
però
bé.
Bàsicament diu que al creador només li importen els homes, diu que seria més fàcil representar, li seria més fàcil representar en aquest bon home, a Masashi, a la personalitat d'un kraken que d'una dona.
Sí.
I no exagerem. Si algú ha vist Naruto, jo crec que si s'ho mira una mica així ens ho pot confirmar. Els personatges femenins estan en segon pla tota l'estona, són totalment secundaris, però hi ha històries interessants de personatges femenins, com el Sakura, que és part del trio protagonista, però que evidentment està enamorada d'un tio que la tracta fatal, que passa d'ella durant tota la sèrie. Llavors, què passa? Que tots els personatges femenins d'aquesta sèrie són curadores, són healers de los cuidaditos.
Sí.
Sí? I ell diu amb ironia que és una sorpresa que un personatge femení estigui cuidant d'un altre personatge.
Sí.
Tipo, uau, sorpresa. El que us deia abans, si hagués de fer un univers que és mentida, doncs què et costa que no sigui així, però bueno, dale. I encara que la Sakura té una força impressionant, sembla que això no li interessa a l'autor.
No, diu que les baralles de dones poden ser comptades amb els dits de la mà i és una sèrie molt llarga.
Uau. Exacte. I posa exemples d'altres dones que surten i totes curen, totes estan enamorades d'algun personatge, són emocionalment dependents dels homes.
I fins i tot
homes.
Lluiten entre elles pel mateix home.
Sí, oh, que no. Això és una, la clàssica. És que solo soy una chica.
Sí.
I bàsicament és una sèrie de baralles i es poden veure molt poques dones fent, o sigui, lluitant, tot i que crec que la dolenta final és una dona.
Sí, ho ha dit, però
sí.
Que tot i així.
De fet, crec que es diu Amaterasu, perquè és una deïtat japonesa. Bueno, que ja m'entraria en coses friquis. Però això, que fa bromes de que potser seria massa woke la sèrie si de cop hi hagués una dona que fes algo que no fos curar i enamorar-se i pagar-se amb altres dones.
Exacte.
Doncs res, per vostè, senyor, el Premi Senyor.
Això. Exacte. Vale, i ja està, ja estem acabant. Anem a pels recordatoris de l'activitat del nostre col·lectiu, que recordem que a part d'un podcast som un col·lectiu
fem
que
coses.
Fa coses.
Fem
llavors,
coses.
El 29 de març tenim el debat de la pel·lícula sobre La Virgen Roja, que és la història de Hildegard Rodríguez. Recordem que en nostre debat de pel·lícula la veus a casa i vens a debatre amb nosaltres un parell d'horetes. I l'11 d'abril tenim una sortida cultural al cinema, a fer un cinefòrum al cinema. Ja donarem tot més detalls i també donarem més detalls de les cosetes que estem preparant per Sant Jordi.
Fantàstic. Més cosetes, no parem.
No parem. No parem.
Quart programa.
Exacte.
Doncs fins aquí, noies. Moltes gràcies.
Ha estat molt bé, gràcies per escoltar-nos.
Gràcies.
I adéu.
Ens veiem aviat.